Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El president Carles Puigdemont ha anunciat aquest matí la data i la pregunta del referèndum sobre la independència. Serà el dia 1 d'octubre, diumenge, i amb aquesta qüestió. Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Després de l'anunci solemne en un acte al Palau de la Generalitat amb tot el govern, els diputats independentistes del Parlament i la presidenta de la Cambra, Carme Forcadell, les reaccions no s'han fet esperar. Des de la Moncloa, el ministre portaveu Íñigo Méndez de Vigo ha dit que el govern espanyol assegura que no actuarà fins que no hi hagi una convocatòria signada i fins que no es passi, ha dit Méndez de Vigo, dels anuncis als fets. Des de l'arc polític català, les valoracions han estat diverses. L'oposició de Ciutadans, PSC i PP ha coincidit a l'hora d'assegurar que aquest referèndum no es farà, mentre que la CUP, l'Assemblea Nacional Catalana Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència han expressat la seva alegria per aquest anunci. Canviem de qüestió. Al Regne Unit, Theresa May, tot i que ha perdut la majoria absoluta, intentarà governar en minoria amb el suport dels 10 diputats dels unionistes d'Irlanda del Nord. S'ha quedat la primera ministra i líder del Partit Conservador lluny dels 326 diputats de la Cambra dels Comuns que donen la majoria absoluta. El líder de l'oposició i laborista Jeremy Corbyn havia demanat la dimissió de May, però haurà de quedar-se a l'oposició. Canviem novament de qüestió. Red Elèctrica encara no ha desinstal·lat cap torre 2 anys després de la molt alta tensió. La construcció d'aquesta línia entre Vic i Santa Llogaia va suposar que s'aixequessin 211 torres de 60 metres d'alçada. La companyia argumenta el retard en el desmantellament de les línies perquè els tràmits s'han retardat.
Ràdio Estel. Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la 5a edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Descobreix Rússia aquest estiu amb el Club Més Amics. Del 8 al 15 d'agost descobrirem tots els tresors de Moscou i Sant Petersburg. La plaça Roja, la catedral de Sant Basili, la fortalesa del Kremlin, el parc Ismailovo, el museu de l'Hermitage. Del 8 al 15 d'agost viatja a Rússia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Els dilluns a les 11 de la nit, Debat a Bat, el programa del Bisbat de Lleida que et posa al dia sobre tota la nostra actualitat. Les novetats de l'àmbit eclesial a terres lleidatanes a Debat a Bat. Els dilluns a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
L'escriptor és com Llàtzer. Sent l'amor que du cada dia i amb l'eina de les paraules, crea resurreccions petites i potents.
Biel Mesquida, Trèmolo, 2015.
Ràdio Estel.
Vademecum, dirigit i presentat per Joan Trias.
Vaig girar i la vaig mirar als ulls.
Permeteu-me que l'editorial d'avui no el faci jo. I és que en aquest país nostre de vegades passen coses meravelloses. Coses meravelloses com aquestes. Uns alumnes de tercer d'ESO, i per tant nois i noies de tan sols 14 i 15 anys, han fet aquesta lletra. No em demanis que et recordi. El que volien que fos tot un himne per ajudar l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Solsona, ho ha estat. Ha estat tot un himne que ja corre a la xarxa i mitjans de comunicació amb un èxit viral. Ells són joves de l'Escola Arrels de Solsona. Però, com deia, permeteu que l'editorial d'avui no el faci jo. Meritxell Riera, bona tarda.
Hola.
Com és que ha sorgit tot aquest projecte? La Meritxell és una alumna de tercer d'ESO d'aquesta Escola Arrels de Solsona?
Sí, doncs aquest projecte es fa dins d'una assignatura de tercer d'ESO. Al principi de curs ens van proposar que busquéssim entitats de tot Solsona. Cadascú va buscar una i finalment vam escollir aquesta associació de l'Alzheimer. Un cop triada vam començar a pensar activitats i el primer que vam fer va ser una caminada, però com que no va arribar gaire gent i volíem arribar més gent, vam pensar a fer aquesta cançó perquè així arribés a gent de diferents edats i amb molta més gent que no pas una sola caminada.
I déu-n'hi-do com ho heu aconseguit, eh?
Sí.
De fet, heu aconseguit que el mateix Salva Racero, la veu dels Lacs amb Bustó, posi veu també a la lletra i a la música de vosaltres, dels alumnes.
Sí, perquè com que és d'aquí al Solsonès i tenim contactes amb ell, vam pensar que era una persona que ens podia ajudar a fer-ho més visible i gràcies a ella també ja ens ha donat a arribar aquí on estem ara.
Us va costar molt als alumnes posar aquesta lletra, fer tota aquesta lletra i musicar-la?
La lletra la vam fer a través de que els familiars d'aquesta associació ens van venir a explicar a diferents situacions que pateixen a casa i a partir d'aquí vam començar a pensar la lletra. Un cop feta, li vam donar amb un company de quart, el Pau Vilaseca, que ell va fer la lletra, ahir la música.
Teniu fins i tot en marxa un videoclip, oi?
Sí, entre avui i demà el gravem i sortirà el dia 19.
Sou conscients de fins on t'està arribant tot això?
Ara ho comencem a veure una mica, però la veritat és que no ens esperàvem tant.
Déu-n'hi-do. Doncs Meritxell Riera, alumna d'aquesta escola Arrels de Solsona i participant de tot aquest projecte. Moltes felicitats per la feina feta a tu i als altres companys i al professor, en Jaume Subirà, el professor d'emprenedoria.
Gràcies.
I és que, com deia, en aquest país a vegades passen coses meravelloses. Ara sí, bona tarda i salutacions cordials del nostre tècnic, en Xavier Aguilar, i de qui els parla, Joan Trias. Benvinguts a una nova edició del Vademecum.
Sumari.
Permeteu-me que avui al sumari també us recordi que acabem de parlar amb en Jaume Subirà, professor de l'Escola Arrels de Solsona, i d'aquest projecte solidari. Però, a més, al Vademecum d'avui parlarem amb la germana Felicitat del Servei de Pastoral de la Clínica Nostra Senyora del Remei i amb els amics de Clinitec, que és la presoteràpia. Ho descobrirem en uns minuts aquí, al Vademecum.
Infosalut.
I parlem avui de les tres notícies més importants de la setmana, com el Departament de Salut ha presentat la nova plataforma d'accés a la biblioteca virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya durant les segones jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya, que s'estan celebrant aquests dies 8 i 9 de juny a la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya a Barcelona. La nova plataforma dona accés públic a recursos bibliogràfics, serveis de documentació, revistes, llibres, el portal Scientia, el dipòsit d'informació digital del Departament, i altres eines i materials per als professionals de les ciències de la salut. Precisament en aquesta segona edició de les jornades es debatrà sobre la importància de col·laborar en un entorn global de la informació, la ciència oberta i la gestió de la informació de recerca en obert i l'accés a la informació en un entorn digital. El certamen s'adreça als professionals que treballen en el món de la informació i la documentació en ciències de la salut, els del sector de la salut i altres professionals de biblioteques especialitzades de sectors afins. Els principals objectius d'aquesta jornada que ha inaugurat el conseller de Salut, Antoni Toni Comín, acompanyat del director de serveis del departament, Xavier Rodríguez, són els d'identificar i analitzar les principals tendències de futur a l'àrea de gestió i l'accés a la informació científica, analitzar els nous escenaris que es presenten a la gestió del coneixement i conèixer els casos d'innovació del sector. Parlem també del nombre de donants que creix a tot l'Estat i és que augmenta un 10,2% al 2017 i es podrien superar els 5.000 transplantaments en acabar l'any, l'objectiu marcat per l'Organització Nacional de Transplantaments. Fins i tot podria superar-se 3 anys abans del que s'esperava donant l'augment de donants en el que portem d'any. Aquest augment s'ha degut especialment a la donació en asistòlia, que ha registrat un increment d'un 27%. I Catalunya realitza un de cada 4 transplantaments. Seguim parlant de transplantaments, en aquest cas, infantils de tot l'Estat. En els primers 5 mesos del 2007 s'han fet 10 transplantaments infantils. D'ençà el mes de maig s'han realitzat a Catalunya 424 transplantaments, 304 de renals, 62 hepàtics, 17 cardíacs, 35 pulmonars i 6 pancreàtics. Un 10% menys respecte al mateix període de l'any passat, però el director de l'OCAT, Jaume Tort, ha explicat en roda de premsa que la tendència dels primers 5 mesos segueix sent excel·lent, tot i que baixa lleugerament. I ha afegit que el 2016 va ser un rècord, ja que vam superar per primera vegada els 1.000 transplantaments. Per la seva part, el director del CatSalut, David Elvira, qui també ha participat en l'acte, ha destacat que Catalunya té l'aspiració constant de ser excel·lents en la solidaritat. I és que en els darrers anys hem duplicat donacions i tenen l'expertesa, tenen gairebé 30 anys d'experiència i 900 transplantaments pediàtrics a Catalunya durant aquestes 3 dècades.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista.
I parlem ja amb els nostres amics de Clinitec, amb l'Enriqueta. Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
I és que si te sientes cansada, hinchada, con mala circulación, con retención de líquidos en un estado de cambio orgánico, quieres bajar volumen, perder peso, pues escucha a Enriqueta, que es experta en presoterapia y nos dice cómo volver a recuperar nuestra figura.
Efectivamente, Joan, la presoterapia es un instrumento médico-estético y consiste en aplicar determinadas presiones en piernas, brazos y abdomen. Es eficaz para el sistema linfático. Aumentamos la elasticidad cutánea y aportamos más oxígeno. Y ahora, en primavera, vamos a decir stop a esa mala circulación, a esa celulitis, piel de naranja. Bajaremos volumen, bajaremos peso, tonificar los músculos, olvidarnos de esa fatiga en piernas, prevenir varices y arañas vasculares. Joan, la presoterapia es mano de santa. Tener un cuerpo bonito, saludable y sentirte bien lo consigues ya en la primera sesión y sin esfuerzos.
Pero Enriqueta, para los neófitos como yo, va, ¿qué es la presoterapia?
Mira, Joan, a ver, es muy fácil de utilizar, es automática, es un compresor, ella sola trabaja, no tienes que hacer nada y ella nos realiza un drenaje linfático y esto es lo que nos permite eliminar líquidos, grasas y toxinas. Es una maravilla de la ciencia.
Pero podemos aplicarla a nosotros mismos y tenerla en casa, por ejemplo.
Efectivamente, sí. Tú misma puedes aplicarlo en tu casa, sin ningún riesgo. Es ideal para todas las partes del cuerpo, para cualquier edad y sin efectos secundarios. Es la única técnica indolora, sin riesgos y no invasiva para mejorar la circulación, bajar volumen y volver a lucir tu silueta. Es la mejor alternativa a la liposucción, Joan.
¿Y Enriqueta, y todos tenemos una sesión gratuita?
Sí, Joan, sesión totalmente gratuita para que compruebes los beneficios y lo veas en tu propio cuerpo. Va a ir a tu domicilio una técnica en circulación para valorar, y esta sesión y esta valoración es totalmente gratuita llamando, si me llamas ahora mismo, al teléfono, que es gratuito, Joan, 900-23-24-21, 900-23-24-21, sesión y valoración totalmente gratuita en la comodidad de tu casa.
Pues va llamando todos ya, Enrique, tal, 923-24-21. ¿Y qué oferta además tenemos hoy?
Bueno, pues voy a hacer una oferta muy especial. Si llaman ahora mismo, además de esta sesión y valoración totalmente gratuita, si les gusta la pesoterapia, que va a ser que sí, ¿eh, Joan?
Seguro.
Van a tener el 50% de descuento, es un gran descuento, con la gran promoción de que, pues mira, la tienes ahora, pero no empiezas a pagar hasta dentro de 3 meses y la puedes pagar cómodamente, sin intereses, que esto es muy importante, ¿eh? Y además, hoy te voy a regalar nuestro plan 1-2-3 de pérdida de peso con nuestra balanza inteligente. Lo más importante, que tú veas la pesoterapia, que la puedas comprobar en ti, que veas los grandes beneficios y a partir de ahí tú decides, haz tu reserva. Llama ya al 900-23-24-21.
Pues perfecto, dile adiós a las piernas cansadas, a la hinchazón de tobillos, a la retención de líquidos, al volumen y al peso y recupera tu silueta. La presoterapia es la mejor alternativa. Llamando ya al 923 24 21, este teléfono gratuito, y además una sesión en tu casa.
Sí, Joan. Todos los oyentes que nos llamen ahora mismo tienen esta sesión y esta valoración totalmente gratuita. Si me llaman ahora, les voy a atender yo mismo, ¿eh? 900-23-24-21.
Pues si queréis que os atienda Enriqueta con esta simpatía que desborda, llamad ya al 923-24-21. Enriqueta, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Nos escuchamos pronto.
Gracias, adiós, adiós.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Enriqueta, dietista de Clinitec, nos da la pauta para perder grasa y volumen, empezando el año perdiendo estos kilos que nos sobran.
Los kilos se nos acumulan más en el abdomen, caderas y piernas. Con el plan 1-2-3 perderás el peso localizado, más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos, es natural y con registro sanitario, y solo en 3 semanas. Primera semana, eliminas volumen y toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano con los sobres sabor naranja. Y tercera semana, eliminas el peso localizado con las cápsulas captagrasas. Y gratis, una caja de té detox ecológico para depurar. Empieza bien el año y pierde más de 2 tallas. Llámame al 93 249 2300.
Llama ahora y llévate gratis el plan 1-2-3 completo, comprando la balanza inteligente que te analiza y solo en 3 semanas perderás el peso localizado. 93 249 2300 y mañana mismo lo tienes en casa sin gastos de envío. 93 249 2300 y prepárate para decirle adiós a los kilos que te sobran con este método natural apto para diabéticos.
L'entrevista amb el suport de la Clínica del Remei.
I com dèiem, avui també comptem els estudis de Ràdio Estel amb la germana Felicitat, responsable del servei de pastoral de la Clínica del Remei. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Això, en què consisteix, en aquest servei de pastoral de la Clínica Nostra Senyora del Remei?
Consiste en atender las necesidades humanas, espirituales o religiosas de los enfermos, de sus familias, de los colaboradores. Podríamos decir que el servicio de pastoral es la acción evangelizadora que realizamos para prolongar y actualizar la misión de Jesús sirviendo y velando al estilo de nuestra fundadora, María Gaitibao, que aliviaba el dolor y sembraba la paz en los corazones. En su servicio, que está integrado y organizado en el organigrama de la clínica, es un trabajo interdisciplinar con los demás profesionales, de tal manera que garantice la asistencia espiritual y religiosa y la atención pastoral, tanto a enfermos, familiares y a los mismos colaboradores, siempre desde el respeto y la pluralidad religiosa de cada uno.
Vostè, com a responsable d'aquest servei de pastoral, creu que és tan important aquesta ajuda espiritual i cristiana com l'ajuda mèdica que se'ls ofereix als pacients?
Sí, pues es una atención integral que se le ofrece y considera, además de la dimensión biológica de la persona, su dimensión biográfica, que subraya su dimensión personal, es decir, la experiencia propia vinculada a la libertad personal, a la conducta y al proyecto de vida, a la búsqueda de sentido y de significado, al mundo relacional y al contexto en que se vive. Podríamos definir el acompañamiento espiritual como una intervención terapéutica. Jesús de Nazaret no aporta solo salud biológica. La curación del organismo queda englobada dentro de una acción más integral de sanación de toda la persona. Trata de proponer su potencial sanador y le dice: ¿quieres curarte? Propicia al enfermo un modo de vida más saludable y positivo.
Remarcant des de la clínica del Remei que l'atenció espiritual que s'ofereix ha d'obviar si el pacient és creient o no. Per què creu que ha de ser així?
Porque la atención espiritual, por definición, se ofrece a persona indistintamente si cree o no. Porque la dimensión espiritual es constitutiva del ser humano y hace referencia a la experiencia más profunda de la persona, que la conduce a donar sentido y significado a su acción y a su existencia. Se refiere al sentido de la vida y contiene las grandes preguntas de la existencia: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué el dolor? ¿Tiene sentido el sufrir? ¿Qué hay después de la muerte? Entre otras muchas preguntas que el paciente se puede hacer y en realidad se hace. Estas son preguntas que podemos respondernos desde los valores que cada persona se plantea y hace referencia a la dimensión espiritual de cada uno. En función de estos valores, somos capaces o no de afrontar distintas situaciones, incluyendo el sufrimiento. Por eso digo que toda persona tiene una dimensión espiritual, aunque no tenga ninguna creencia religiosa.
Uh-huh. I, de fet, aquest servei no només es dona al pacient, sinó que també s'ofereix a familiars i col·laboradors que així ho desitgin. Quin tipus d'ajuda espiritual o de pastoral s'ofereix a la família que ho requereix?
A la família, sobretot, cercanía, escucha, comprensión, oración, asesoramiento, siempre respetando sus tiempos, ayudando a elaborar el duelo en el momento que se produzca y celebrando con ellos la forma de expresar su fe, ya sea sacramental o incluso otras formas de manifestar su espiritualidad. Y a los colaboradores, que para nosotros nuestros trabajadores son nuestros colaboradores, acogida, escucha, cercanía, ayuda a que reconozcan el sentido último de su trabajo, descubriendo y apreciando los valores éticos y espirituales del mismo, compartiendo con ellos las grandes cuestiones que se pueden plantear en el ejercicio de su profesión, impulsar la dimensión de familia entre todo el personal de la clínica, informarles de las actividades del servicio de espiritual religioso, incluso para que puedan colaborar en la organización de estas actividades, estar disponibles para prestarles ayuda en sus necesidades espirituales y acompañarles en las experiencias de pérdida que por su trabajo puedan tener.
¿Es aquest un servei molt sol·licitat per als pacients de la clínica?
Es un servicio que tanto pacientes como familia valoran muy positivamente. Cada día los agentes de pastoral visitamos a todos los pacientes, presentándonos como miembros del equipo de pastoral e informándoles de la existencia de este servicio en la clínica. Este es el momento en que ellos nos manifiestan si desean tanto una ayuda espiritual, religiosa o una visita amistosa. A veces también lo hacen a través de los colaboradores. Precisamente en el año 2016, de total de ingresos que hubo en la clínica, el equipo de pastoral hizo un 69% de primeras visitas. De estas, el 18% se hizo acompañamiento pastoral a pacientes y un 13% acompañamiento pastoral a familias. Y un 39% fueron visitas amistosas. Hoy en día, las estancias en la clínica son muy cortas y casi no da tiempo a pasar de una visita amistosa a un encuentro pastoral.
A més, posen a disposició del pacient serveis religiosos. Quins són aquests serveis religiosos i quina diferència hi ha amb els serveis espirituals?
Los servicios religiosos que ofrecemos en la clínica son servicios religiosos católicos. Entonces, intentamos poner a la persona en contacto con su dimensión de fe, porque estamos convencidas de que es una fuente de salud y de vida. Y tanto a paciente como a la familia, pues la oración con el paciente o con la familia, celebración de los sacramentos en la enfermedad, unción de enfermos, reconciliación, eucaristía, viático, la eucaristía diaria en la capilla de la clínica, celebraciones en las diferentes etapas del proceso de vida de cada persona, posibilitar el contacto con la parroquia, la visita del sacerdote de pastoral siempre que lo deseen, y el sexto domingo de Pascua, con motivo de la Pascua del enfermo, la unción comunitaria para quien lo desee, acompañamiento en el proceso de duelo, y también facilitamos la asistencia religiosa a todos los pacientes que sean miembros de otras confesiones cristianas y otras creencias religiosas diferentes a la católica. Acompañamiento espiritual personalizado, pues a todos aquellos que lo soliciten. Y a las familias de los que han fallecido en la clínica, les ofrecemos la posibilidad de participar en la celebración eucarística por sus familiares difuntos aproximadamente a los 4 meses de haber fallecido. Y el servicio espiritual se da dentro del encuentro personal de la visita, la acogida, la escucha, todas esas necesidades que el enfermo va descubriendo a través del diálogo, del silencio.
Uh-huh. Perquè creu que és justament la malaltia la que costa més aquesta dimensió espiritual de l'home? Ja no tant a la pregària, que també, sinó, com dèiem, aquesta dimensió més espiritual de l'ésser humà.
Porque ya he dicho anteriormente, el tiempo de la enfermedad se convierte en un momento propicio para el surgimiento de las preguntas radicales en el ser humano, que se encuentra con la fragilidad y le coloca en la dimensión espiritual como verdadero motor existencial. Y entonces este es el momento que él puede descubrir esa necesidad espiritual.
Uh-huh. Això passa sobretot en pacients que veuen la mort com un fet més proper?
Hay enfermos que ante la cercanía de la muerte sienten esa necesidad de expresar sentimientos y vivencias religiosas, hacer ritos para cerrar capítulos en el enfermo o en la familia, e incluso celebraciones para cerrar procesos.
Uh-huh. Doncs, germana, felicitat, responsable del servei de pastoral de la clínica Nostra Senyora Remei. Moltes gràcies per visitar-nos aquí als estudis de Ràdio Estel.
Gràcies a vostès.
Fins una altra.
Fins una altra.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
I acomiadem el programa un cop més amb la cançó amb la que ho fèiem a l'inici, amb aquest Nom de Manís que et recordi, una cançó que surt dels alumnes de tercer d'ESO de Solsona per ajudar aquesta associació de familiars de malalts d'Alzheimer de Solsona. Escoltin-la perquè val molt la pena.
Veure'm a mi la va animar la trista veu va deixar anar que algun dia no podria recordar. I amb la por al cos em va suplicar que quan ja no sabés el meu nom no la deixés d'estimar. No em demanis que et recordi. Explica'm tots aquells agafa'm fort la mà. Fes força i no la deixis anar. I no la deixis anar.